seu entorn i en els sedes de Llucena en pobles del seu àmbit. Aquest cicle de reunions per escoltar les aportacions de més d'un centenar de municipis de la província. Continuem parlant del govern provincial que impulsa el potencial turístic de la rupestre de la Valltorta Gasulla quan avui es compleixen el 20 aniversari de la seva declaració com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. I és que la Diputació ha actuat en potenciar les oportunitats turístiques i de dinamització que s'obrin al territori com un recurs d'aquesta envergadura i reconeixement internacional. Així ja va adequar amb la instal·lació de passarel·les l'accés a part d'aquests recursos en el Parc Natural de Valltorta-Gasulla. També s'ha promogut el coneixement d'aquests recursos amb jornades com la realitzada en abril en el municipi de Tírig. Així com, per exemple, segons explicava, conserven el patrimoni en les millors condicions, però també volen ajudar a donar-lo a conèixer i a fer-ho de forma original i lúdica amb aquest tipus de propostes que ajuden a omplir d'activitat i visitants els pobles de la província de Castelló. Repassem actualitat de diferents municipis de la província. Ens aturem a parlar de la capital de la Plana, que ha començat a treballar en el Fòrum Espanya-Japó, una trobada de caràcter internacional que la capital de la Plana acollirà a la fi de 2019 i que és cita ineludible d'autoritats, empreses, institucions públiques i principals agents que operen en tots dos països. Amb aquest motiu, la regidora Mari Carmen Rivera, en representació de l'alcaldessa Amparo Marco, s'ha desplaçat a Barcelona, on ha mantingut una trobada amb el cònsol general del Japó, aprofitant la recepció oficial que el diplomàtic ha oferit en la seva residència de Pedralbes, coincidint amb el Dia Internacional de Japó. Rivera s'ha entrevistat també amb el president del Cercle Empresarial de Japó Espanya i altres personalitats que pròximament es desplaçaran a Castelló amb l'objectiu de continuar avançant en els preparatius del CIM hispa-japonès. Ens anem cap a Onda, que disposarà d'una oficina d'informació i atenció a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura de la Plana Baixa. Aquest projecte pilot està impulsat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb l'objectiu d'elaborar un cens dels morts durant la guerra i la dictadura. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha afirmat que és necessari que hi hagi una reparació de la memòria històrica. Les administracions públiques han de vetllar per la justícia, per la qual cosa és necessari que la ciutadania compte amb aquest nou servei i és un orgull que aquesta oficina s'hagi decidit instal·lar en la nostra localitat, assegurava l'alcalde d'Onda, conscients de la importància que va adquirir per a la comarca. Parlem ara d'Almassora, que ha presentat un pressupost que bat rècord històric per a convertir-se en el més alt de la història d'Almassora, segons explicava l'alcaldessa Mercè Galí, fins a pujar un 34,2% en un any per aconseguir els 30.155.886 euros. La primera edil ho ha qualificat d'absolutament inversor en quintuplicar la reserva de fons per a nous projectes respecte a 2018 i definitiu en accessibilitat i infraestructures educatives. Els pilars en els que compta són, entre d'altres, no pujar els impostos, no incloure cap préstec ni passar d'1.694.000 a 8.338.000 en inversions en un sol any. I a Nules la situació econòmica està sanejada i, a més, és la població de la província de Castelló, amb més de 10.000 habitants, menys endeutada segons les dades del Ministeri d'Hisenda. A l'inici de legislatura, l'endeutament situava per dalt del 31% i es tancarà l'exercici amb un deute de prop del 10% i amb una previsió de tancar l'exercici 2019 amb prop del 7%. Això és el que deia l'alcalde de Nules, David García, qui explicava les últimes actuacions realitzades pel consistori en matèria econòmica i financera. Ens centrem ara en la localitat de Vila-real. Comencem parlant-los de l'oposició. El Partit Popular ha reclamat que es paralitze el capritx de l'alcalde José Benlloc de comprar altra casa en el centre. Els populars han aprofitat la celebració de la Comissió d'Urbanisme per a preguntar els motius per als que s'ha optat per una vivenda en concret i no s'ha sabut donar ninguna explicació. Així ho denuncia el regidor del PP, Alejo Fondemora, qui considera que des del Partit Popular pensen que el primer es paralitzar el procés de compra i buscar altra solució. Cal destacar que l'alcalde ha anunciat la compra d'una altra casa per ubicar allí l'Associació de Comerciants de Vila-real. No obstant, Benlloc s'havia compromès a ubicar-lo en el Gran Casino, el qual el cost ja suposa 4 milions d'euros per als vilarealencs. Fondemora adverteix que Benlloc ha promès als comerciants de Vila-real diverses seus diferents en els últims anys, però ninguna d'aquelles promeses s'han complert. El Servei Municipal de Protecció Civil de Vila-real es troba realitzant diferents simulacres per ensenyar als alumnes i professors dels centres educatius a afrontar situacions de risc i protegir-se per eixir il·lesos. Una iniciativa que s'emmarca dins de la campanya anual que el cos de seguretat ofereix durant tot el primer trimestre del curs a tots els centres educatius de la ciutat, amb l'objectiu que tota la comunitat educativa sàpiga actuar a temps. La regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, explica que al llarg del primer trimestre de cada curs el Servei Municipal realitza una ronda de simulacres en diferents centres per conèixer el protocol que segueixen els col·legis i comprovar la seva aplicació, de manera que si es detecten deficiències o punts de millora, se'ls ajuda a perfeccionar-ho perquè els seus mecanismes siguin el més efectius possibles. I avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, a l'Ajuntament de Vila-real, el qual ha explicat les activitats que celebraran el dia 14 de desembre en motiu de la Setmana Tàrrega.
Tàrrega, que és un espectacle que fem per a xiquets de primària, que ja este és el tercer any que vindran a l'auditori en dues sessions i, com sempre, pues, ompliran l'auditori. És una manera molt bonica de que els escolars del nostre poble pues, s'apropen a la figura d'este gran guitarrista i compositor vilarealenc. Per altra banda, per la vesprada del dia 14 farem la marxa cívica de tots els anys, autoritats, associacions i públic en general, que anirem a rendir homenatge al busto de la plaça Vallarri i a la casa natalícia. Prèviament, en la casa de la comunitat de Regants, en el seu saló, farem la presentació del llibre d'Adrián Rius, Francisco Tàrrega, una biografia documental. És un llibre que representa una reedició corregida i augmentada d'un llibre que va fer farà 15 o 16 anys. Tot el món està convidat, per supost, a acudir a aquesta presentació del llibre que farem a les 5:30 a la comunitat de Regants de Vila-real, en l'Avinguda de la Murà. Després de la marxa cívica, i com sempre també en l'Auditori Municipal, pues, n'hi haurà un concert d'homenatge a Tàrrega dels alumnes de guitarra del Conservatori Mestre Goterris.
D'altra banda, l'organitzador de la Setmana Tàrrega, David Heres, comenta que actuarà en la gala Tàrrega, que tindrà lloc el diumenge 16 de desembre a les 7 de la vesprada en l'Auditori Municipal, i comptarà, entre d'altres, en l'actuació d'un ballet de l'Escola de Dansa i Cors Infantils, així com l'actuació de reconeguts guitarristes.
Un elenco de solistas internacionales al que yo creo que ya corremos el riesgo de acostumbrarnos, porque pues esto vemos como año tras año son grandes solistas, pero bueno, yo no me cansaré de repetir que creo que es un privilegio que podamos tener aquí en Villarreal pues algunos de los grandes intérpretes del mundo de la guitarra, pues un año y otro año, ¿no? Pues pasando por nuestra tierra y dándonos a conocer pues lo mejor de Tárrega, que es su música. Y este año además, pues bueno, hay solistas de excepción.
Entre aquest elenc de guitarristes, de solistes, actuarà el vilarrealenc Òscar Ebro, tal com apuntava David Heres.
Nos hace especial ilusión que esté presente Òscar Ebro. Es un guitarrista de aquí, es natural de Villarreal. Y además pues es un guitarrista pues eso, con una perspectiva pues bastante prometedora, ¿no? Reside actualmente en Berlín, tiene una actividad musical destacada y pues es uno de los grandes músicos de nuestra tierra, de su generación, ¿no? Con gran proyección. Y pienso que tenerlo aquí pues es también algo bonito, ¿no? Que pueda presentarse en su tierra con la música de Tárrega, de la que es un gran amante. Además, música que él recibió de primera mano de Manuel Babiloni, que fue su profesor.
Cal puntualitzar que ja poden recollir les seues invitacions a partir del dilluns vinent a les oficines de l'Auditori Municipal. Arribem a la 1:17 del migdia, punt i final a aquest informatiu, i després d'una pausa ens anem a parlar de tradicions.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500006.
Clínica Podológica Silvia 10. Infórmese al 964-53-43-14. Podología general, especialistas en cirugía, podología pediátrica y deportiva con estudio biomecánico de la pisada. Pida cita previa al 964-53-43-14 o en Avenida Francisco Tárrega 43 I, Villarreal. Clínica Podológica Silvia 10. Que no te paren tus pies.
Madrigal Tires, tu taller de mecánica rápida en Villarreal. Solo durante este mes aprovecha su promoción de apertura, un 20% de descuento en todas las reparaciones. No lo dudes, lo mejor para tu coche, Madrigal Tires, Camiles Voltes, número 6 de Villarreal. Teléfono 615-64-4406. Rival.
Dimecres més, obrim aquest espai a tradicions a la localitat, en aquest cas tenint en compte les dates, tot i que està la Constitució, ja ho vam parlar la setmana passada. Anem amb la Puríssima, la celebració, ja hem parlat amb l'associació així a la localitat que commemora les seues festes anuals aquests dies, però també el municipi com a tal commemora la Puríssima del poble. Per tal de repassar història respecte a aquesta festivitat i també sobre el conjunt de la Puríssima tenim el regidor de tradicions, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs estem parlant de la Puríssima del poble, ara ens donarà detalls de la història, però diguem que la festa, o el motiu de la festa, ja va arrencar el darrer dilluns amb el trasllat que dona, diguem, el tret d'eixida, no?, per a que es puga celebrar el dia 8.
Sí, la vam traslladar este dilluns perquè molts que aneu al Poble del Sant, al museu, sabeu que està custodiada la imatge allí. Prèviament, esta imatge en concret, que després parlarem una miqueta de la seva història, que recupera tota una tradició de segles, també al poble, prèviament, com dic, esta imatge havia estat a l'Ajuntament. Fins que, doncs, acabada la dictadura, doncs, tindre unes imatges com aquestes en l'Ajuntament, doncs, no es veu tan bé, i acaba en les Dominiques. Les Dominiques van custodiar esta imatge, el convent, fins que les Dominiques marxen del poble. I quan marxen del poble, aleshores la imatge es trasllada a les Clarisses, a les monges Clarisses, i és ahí on està custodiada. Com en origen havia estat a les Dominiques, és per això perquè mossèn Estornell ens demana que isca des d'on estava en un origen, que era les Dominiques, que són bastant després d'estar en la sala de l'Ajuntament, la sala noble, si no recordo malament. I per això la traslladem ja fa uns anys, des que les associacions del poble van demanar recuperar aquesta festa, la traslladem des del Pouet del Sant a les Dominiques i des d'ahir és on anem en una mena de comitiva, podríem dir-li processó, fins a l'arxiprestal, que és on es fa la missa, com van sol·licitar la majoria d'associacions religioses del poble.
Així que, diguem, explicat el context del trasllat del moviment de la imatge, no?, i per què es va fer, anem a parlar, si li sembla, d'aquesta imatge, de la imatge de la localitat que té, doncs, els elements, ens comentava, habituals, no?, que acompanyen a la Puríssima.
Bé, la imatge que la va comprar l'Ajuntament l'any 39, acabada la Guerra Civil, és de l'artista, de l'escultor valencià Antonio Hierro Feltrer, que és del segon segle del segle XIX i principis, molts principis del segle XX, ja dona una idea de l'antiguitat d'esta imatge, un segle o més, més d'un segle, i és una imatge que representa una Puríssima, és molt bonica perquè té molts detallets. Una de les coses curioses que poca gent es fixa és que, com totes o moltes Mares de Déus, té tres nivells de jerarquia d'àngels. N'hi ha una base, un enmig i un altre dalt. Això correspon al que la tradició dels àngels cristiana anomena jerarquies angelicals, serafins, querubins, virtuts, potestats, arcàngels, àngels, principats, vull dir, tots aquests noms que se'ls dona als àngels i que venen representats per aquesta imatge de la Mare de Déu, molt ben representada, com acaba de dir. Després hi ha una altra cosa, que és que té una serp que està als peus de la Mare de Déu. I molts us preguntareu, i què fa una serp als peus de la Immaculada? Doncs això ve en interpretació de Roma, del catolicisme romà, de Gènesi, el llibre del Gènesi, el primer de la Bíblia, 3:15, que diu: posaré enemistat entre tu i la dona, entre el teu llinatge i el seu. Ell t'atacarà al cap i tu l'atacaràs al taló. Referint-se, per tant, a la serp, no? Perquè era, la serp era la que havia tentat a Adán i Eva, i la tradició diu que la Mare de Déu va xafar amb el taló el cap de la serp que havia tentat Adán i Eva, i per això la Mare de Déu s'entén en algunes interpretacions cristianes com a la nova Eva, no? Nova Eva perquè xafa el pecat. I d'ahí ve tota la història de la Puríssima.
Que es fixen perquè, clar, ara estàvem mirant la imatge, no?, que vostè té, òbviament en ràdio és complicat d'escriure-ho, i ben bé, igual molt de prou s'aprecia, però així la imatge no es veu o no s'identifica com a serp, però és això, no?, una espècie d'element marró que n'hi ha baix la imatge de la Verge.
Els que s'arrimen a la celebració el dissabte, com bé has dit, s'hauran d'arrimar molt perquè esta imatge és més menudeta i es veu molt poquet. Hi ha fotos on pràcticament no es distingís la serp, però si t'aproximes molt sí que es veu la serp, així que convida la gent, la imatge és nostra, és del poble, a que la mire.
En aquest cas també parlar una miqueta del context, no?, de la Puríssima, el fervor, aquestes terres valencianes ve d'antic, i també doncs, explicacions curioses pel que fa respecte als colors, no?, també per exemple que acompanyen i que també aquests dies amb els paperets doncs, han invadit els carrers de la localitat.
Sí, els cobertors, no?, que solen posar-se als balcons, de color blanc i blau. El blanc sempre representa la tradició cristiana, la puresa, i el blau representa el cel, que és on va la Puríssima. I a banda n'hi ha una M i una P, que no és una P, que és una R, perquè en grec la P és R, de mater, la primera i l'última lletra de la paraula mare en grec. I dic que va al cel perquè la Puríssima és un dogma des de fa un parell de segles. La Immaculada Concepció va ser proclamat dogma en el segle XIX, però té una tradició molt més antiga també al poble i implica que aquest pecat original que tots tenim en nàixer i que es neteja amb el bateig, aquest pecat tots naixem roïns, diguem, i Déu ens purifica quan vol, amb la fe, amb el bateig, etc. I aquest pecat original, evidentment, Jesucrist no el tenia, però l'Església Catòlica afegís a la Mare de Déu, a Maria, que tampoc tenia aquest pecat original. Per això se li diu Immaculada Concepció, perquè va ser concebuda sense cap pecat, segons la tradició romana i ortodoxa també. En realitat, tota aquesta tradició ve no dels evangelis en si, sinó d'un protoevangeli, és a dir, d'un evangeli evangeli apòcrif, no reconegut com a canònic, que és el de Jaume, on es parla una miqueta de la infantesa de la Mare de Déu. Sabeu que sa mare era Santa Anna i son pare era Joaquim, que no podien tindre fills, per tant tenien un problema de fertilitat, no? I aleshores, miraculosament, l'àngel li concedís a Anna poder-se quedar embarassada de la Mare de Déu, de Maria. I per això, diguem-ne, que enceta una miqueta tota aquesta tradició de concebuda sense pecat, immaculada, sense taca, sin manxa, no? Uh-huh. I tota aquesta tradició, doncs, els teòlegs la van discutint al llarg dels segles, té moments més i menys àlgids. Per cert, no sé si m'estic clavant en alguna història que no hauria, però els dominics, històricament, doncs, no eren molt partidaris. Ara sí, després del dogma, evidentment, dominics i franciscans, els franciscans eren una miqueta més partidaris d'este dogma d'arrel popular, però el que sí que s'ha de dir és que a la corona d'Aragó, des del principi, es va fer costat a, diguem-ne, a esta creença, a la Immaculada Concepció. Uh-huh. És per això que és tan important el misteri d'ells, per exemple. El misteri d'ells és, en realitat, més l'assumpció. Però, clar, la Bíblia diu que la conseqüència del pecat és la mort, no? Per això la Mare de Déu no podia morir i per això se'n va directe al cel. És a dir, això és l'assumpció. I este misteri ha estat reconegut per la UNESCO el 18 de maig de 2001 com a obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat. I tota aquesta tradició, diuen que ja ve la conquesta d'ells al segle XIII, això ho diu la tradició, però el text, per les característiques lingüístiques, se situa més bé en el segle XV. Després, el Concili de Trento prohibís les representacions dins de les esglésies i fins i tot, vegeu això de ser més papista que el papa, el bisbe d'Oriola pràcticament volia prohibir esta representació, però és un papa, precisament per això ser més papista que el papa Urbà VIII, que concedís el 1632 un rescripte pontifici. Per què? Doncs precisament per tota la tradició, per tota la devoció tan antiquíssima que tenia les nostres terres, tan antiquíssima i tan arrelada que tenia les nostres terres esta devoció. I si vols parlem també de Vila-real.
Sí, a veure, la devoció també de segles enrere com la resta de territori valencià, però per què, no? El municipi, diguem, va voler també doncs, donar aquest pas i estretar més el vincle.
Bé, hi ha diverses coses, no? Al segle XIV el rei Joan I mana a celebrar les festes en honor de la Puríssima. Al 1530 la Universitat de València fa promesa de defendre la total puresa de Maria. Felip II també ho imposa a les universitats hispanes i en tot aquest context i el que ja havien comentat, què passa? Doncs a Vila-real, el 1610, ja es fa o ja consta que hi havia una capella dedicada a la Immaculada a la parròquia de Sant Jaume. Després, el 1651, el Consell de la Vila adopta la decisió de celebrar festa anual en honor de la Puríssima a càrrec de les arques municipals. Fixeu-vos, com a, diguem-ne, suport municipal, ja existia això al 1651, al segle XVII, fixeu-vos, estem parlant ja de vora o anem camí de quatre segles. El 1661, 10 anys després que el Consell de la Vila adoptara aquesta decisió, el papa Alexandre VII, el 8 de desembre, i per això celebrem la Puríssima el 8 de desembre, declara la immunitat de Maria del pecat. És una declaració, no és encara un dogma, no, però ja diguem-ne que
aplana el camí, no?
Va aplanant el camí. Anteriorment el papa Urbà VIII, al 32, al 1632, és quan havia declarat aquest resquici per a el misteri d'ells, per a que se continuara celebrant. I tan antic com això és la festa de la Puríssima al poble. Uh-huh. I per tant, hi havia una imatge antiga, hi havia una altra imatge de la Puríssima que es perd, que desapareix o es crema o el que siga, i per això es recupera aquesta festa, comprant el 1639 aquesta nova imatge de Feltrer, i recentment, amb Pasqual Batalla, l'anterior legislatura, a petició de les associacions religioses del poble, doncs recuperem tota aquesta tradició de segles que té la Puríssima a la nostra localitat, ja no a les nostres terres, que també, sinó a la nostra localitat. Hem de recordar també que antigament la Puríssima era la patrona d'Espanya, perquè la Mare de Déu, la Immaculada Concepció, doncs, per exemple, s'havia aparegut conegut els espanyols en batalles com la guerra que hi ha dels 100 anys, la guerra contra Holanda, que sembla que doncs, els inspira i guanyen en part gràcies a la protecció de la Immaculada. En fi, total que havia tingut la tradició de ser la patrona d'Espanya.
Uh-huh. I així hi serà també aquest dissabte, una vegada més, després de diguem, recuperar la tradició, suposant també la participació de totes aquestes entitats que van impulsar que recuperara aquesta festa a Vila-real.
Sí, i també aniran, com no, les Puríssimeres i les Rosarieres, uh-huh. evidentment, aniran també els portadors de la Mare Déu de Gràcia i de Sant Pasqual a portar la imatge, però totes les altres associacions religioses també. I per això hi anirem a les 10 hores, com hem explicat, de la Capella del Crist de l'Hospital, uh-huh. és on recollirem la imatge, i aleshores anirem de camí per tot el carrer Sant Major,
Sant
Domènec, si no uh-huh. recordo malament, fins a l'església Sant Jaume, l'església major, on a les 10:30 farem la tradicional missa i després es fa una processó claustral, que vol dir una processó dins de l'església, uh-huh. i finalment es retorna a on està custodiada, que és a l'església de Sant Pasqual amb les Clarisses.
Uh-huh. Així que serà el recorregut i la gent, òbviament, del municipi que es vulgui sumar a aquesta commemoració, doncs ho puc fer.
Sí, jo convidé, doncs, això, com esta imatge, no?, que té, és diferent també de les celebracions que fan les Puríssimeres, les xiques i les dones, no?, ja sabeu, les fadrines i les casades, però, evidentment, és la mateixa festa i també la mateixa advocació, no?, la mateixa Mare de Déu, la del Rosari, la Puríssima, però en aquest cas és la mateixa advocació. L'altra imatge, que és la d'Orteig, doncs és diferent, no?, uh-huh. però jo convidé a tot el poble a que participe, perquè, com acabo d'explicar, és una tradició de molts segles i aquestes tradicions, que en altres llocs doncs, les reconeix o tenen un reconeixement fins i tot de institucional, no? Uh-huh. Doncs així, de moment no el té, però potser el tindrem perquè el que estem fent és recuperar o mantindre una tradició que té segles de vida en la nostra localitat.
Uh-huh. Doncs esperem que la gent s'afegisca i puga mantenir-se aquesta tradició. Regidor, com sempre, moltíssimes gràcies i parlem en uns dies. Un plaer.
A vosaltres, gràcies.
Nosaltres fem una pausa de seguida, obrim aquest espai en el qual l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respon a les preguntes i inquietuds del veïnat.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Vila-real es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Vila-real es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Vila-real diseñamos sonrisas. Vivanta Vila-real. 964 50 67 45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Indudablemente es el mejor momento en la vida de una mujer. Y en Mare queremos compartirlo contigo y con tu bebé. Te acompañamos en tu embarazo, parto y posparto. Por eso ponemos a tu servicio profesionales con los que te sentirás arropada en todo momento. Ven y visítanos en Joan Fuster 28, Antiguo Prop de Vila-real.
Limpieza Servil en Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
Aquest Nadal fica damunt la taula els millors productes. Confia en el mercat central per a fer les teues compres. Compra qualitat, productes frescos i proximitat. El millor sabor el trobaràs al mercat central. Regidoria de Comerç, perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? ¡Uf! ¡Bendito dilema! Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. ¡Bendita oportunidad!
Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Divina de la Muerte Tascabar abre sus puertas. Ven y prueba una gastronomía que encantará tu paladar. Divina de la Muerte, en Avenida Francia 80, junto a la Muti. Haz tu reserva al 665 90 12 84. Y también en Divina de la Muerte Tascabar encontrarás los mejores menús para Navidad.
Y estoy Divina de la Muerte.
I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres, un dimecres més, ens anem a parlar amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, per a que conteste a les vostres preguntes. Anem allà. Alcalde, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem amb María Jesús Colonque. Señor alcalde, ¿para cuándo se supone que van a arreglar los caminos rurales de nuestro pueblo? Porque cualquier día nos quedamos el coche sin ruedas. Para ser exacto, el Camí Vell Villarreal Honda está de pena.
Pues la verdad, María Jesús, que comparto contigo absolutamente esta preocupación, lo he dicho hace mucho tiempo, reitero que las dificultades para poder contratar a empresas que nos puedan hacer este trabajo han sido muy complicadas y desde los servicios públicos, pues las medidas que tomábamos antes, con el sistema que utilizábamos antes, tuvimos algún problema a la hora de reparchear y de tapar agujeros con accidentes de tráfico al saltar el parche que poníamos y bueno, pues en el juzgado hemos tenido algún problema al respecto y ha sido muy complicado. Finalmente ya dije el otro día que sí que estamos un poco de enhorabuena, habrán visto ahora que hay ya brigadas municipales y de empresas que contratamos de aquí locales con un nuevo sistema que nos ha llegado, más tecnológico, con unos sistemas de unos cubos de asfalto en caliente que nos permiten reparchear estas cosas que están pues muy graves y que evidentemente pueden generar problemas. Y ya como proyecto potente, que realmente soluciona el problema, es ya la de fresar adecuadamente y arreglar en condiciones los caminos, pero claro, evidentemente a eso no podemos llegar a todo lo que tenemos en la ciudad. Yo tengo que decirle que concretamente el que me cita del Villarreal Honda ya está proyectado, incluye el camino Fornés, senda de pescadores y Asagador, y otros previstos que en breve van a ver también cómo podemos ejecutar es el Molillo, Basetes, Torrehermosa y la vía de servicios de la CV10. Además, hemos conseguido un dinero de la Generalitat Valenciana, 96.000 euros, yendo allí a Valencia a reclamarle para que nos ayuden también desde la Consejería de Agricultura. Son 66.000 euros que hemos conseguido para el Camí Santa Cecilia y vía de servicios de la AP7, que en los próximos días empezaremos ya a trabajar en ellos. Y durante el 2018 se han dedicado, esto sí que es un dato que quiero dar, 270.000 euros a caminos rurales, ¿no? La verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo con dificultades de contratación por la nueva ley, somos conscientes del problema y en breve van a empezar a ver bastantes mejores resultados.
Molt bé. Doncs Jesús Ceba diu, per què després de la restauració del Molí i la Vila no s'han tornat a ficar les màquines de gimnàstica que estaven allí?
Pues porque estaven realment en un estat lamentable, eren màquines molt velles que en estos moments tenim possibilitat de ficar alguna cosa més moderna. I en aquest sentit és el que anem a fer, tot això s'ha reciclat perquè estaven en moltes mal condicions i de moment no hem fet res perquè teníem un projecte que ja està pràcticament també ultimant-se, és el de la instal·lació que ja vam anunciar en el pressupost de juliol d'enguany, que vam aprovar tard per tota la dificultat econòmica que estem passant, que és la d'instal·lar en els jardins grans jocs d'estos, diguem, perquè ens entenga la gent, jocs gegants per a xiquets, en tota una sèrie de túnels per a que puguen jugar ells, inclús per a fer un poquet de deport. Són l'estil Gulliver, diguem, de València, però molt més xicotet, però molt més gran del que estem acostumbrats a veure en els nostres jardins. En el pressupost d'enguany encara no hem pogut executar-lo, però abans que acabi l'any jo crec que ho tindrem ja previst, ja ho vaig dir l'altre dia, n'hi ha crec que 2 o 3 és que anem a fer prova piloto i una d'elles va ser ahir en el Jardí Jaume I, la instal·lació d'un gran joc. Entonces, aquesta zona d'ahir concretament era la que teníem previst que podria utilitzar-se al costat del Molí la Vila, està colxant en el corxo aquell, millorant la setera i bueno, la idea és substituir per màquines millors, evidentment, i ficar-lo del joc este infantil per a fer este programa pilot. O sea, que no se preocupe que estarà.
Doncs un altre oient, Beatriz, diu per a quan més zones verdes al poble?
Pues ojalá en tinguerem moltíssimes més i poguerem anar desenvolupant la ciutat en algo tan interessant com són els jardins i les zones verdes per a que la gent pues, pugui gaudir d'una major qualitat de vida en una ciutat. No? Jo tinc que dir que hem fet un gran esforç estos 7 anys que duem en el nou govern per a millorar alguns espais que estaven absolutament abandonats, en uns plans d'obres que vam anar passant per els 14 o 15 jardins de la ciutat i vam anar millorant-los, perquè quan mire les fotos de quan vaig arribar a l'alcalde en 2011 de com estaven i com estan ara, pues evidentment no té res que veure, no? Incorporant en ells jocs inclús adaptats en alguns casos, pues alguns per a fer esport, possibilitats, el termet en el circuit de running, en tota l'actuació que se li ha fet, per exemple, en la platja del Millars i en les actuacions que han anat millorant-les. Però jo tinc que dir-li que, per desgràcia, les zones verdes que avui n'hi ha en la ciutat, que no són les suficients i que hem d'anar creixent i millorant-les, totes les que estem disfrutant en aquests moments, moltes d'elles, per desgràcia, hem d'estar pagant-les ara i s'han fet en temps anteriors. No? Estem pagant el Jaume I, el Jardí Jaume I, estem pagant el Botànic al Duc, estem pagant les Dominiques, el Jardí de les Dominiques, que pagarem enguany 4,3 milions d'euros d'ese conveni que va fer el Partit Popular. La dificultat perquè mos entenga Beatriz és que per a fer una zona verda l'has de fer en un solar, i ese solar és d'algú, perquè solars municipals no en tenim pràcticament cap des del poble, perquè el Partit Popular ho va vendre tot i a més va fer molts empastres en el tema de l'urbanisme. Bueno, jo l'únic que li puc dir és que anirem treballant en la medida que puguem. En primer lloc, repetisc, estem pagant el que ells van fer, per desgràcia, i evidentment en tota la vocació d'anar millorant-los. I estos anys sí que puc dir que hem fet el jardí més gran que té Vila-real en estos moments, que és la Bassa d'Insa i la Ciutat Esportiva Municipal, i sí que l'ha fet este govern en totes les dificultats que tenim damunt de la taula.
Doncs continuem amb més preguntes dels nostres oients. Manuel vol saber quines solucions se podria donar per a que no es col·lapse l'auditori per la quantitat d'activitats que celebren, per exemple, el Nadal.
Pues mire, és un tema del repte del futur i del ojalà no tinguem que estar pagant tanta deuda i tants empastres d'abans, no? I poguérem haver tingut recursos per a fer una cosa que haguera estat molt bé i que tenim en projecte, però que no hem tingut diners per a poder assumir i en considerar que n'hi havia altres coses prioritàries, no? Si poguérem sonoritzar e insonoritzar les dues coses, és a dir, adequar-lo a una acústica millor e insonoritzar per a que no molesti els veïns, etc., el centre de congressos, en una actuació que poguérem ficar uns assientos retràctils automàtics avui en dia, en un escenari fijo, en tot el que això suposaria per a poder-lo utilitzar per a diversos usos, estaríem parlant d'un lloc on ens podrien caber de 1.000 a 1.500 espectadors. No? Està el projecte fet, ahir me n'anem prop d'un milió d'euros, però evidentment tindríem un auditori com mereix Vila-real ja en una ciutat de 51.000 habitants que evidentment de vegades, com vam veure l'altre dia, no? En el concert de la Lira van fer 3 passes, pobres. Caben 600 persones en l'auditori, 3 vegades ens va tocar fer-lo i encara n'hi ha gent que se va quedar fora i que va protestar molt. No? La ciutat ha crescut, necessita 3 coses i és veritat que l'auditori, tot el món està sempre obsessionat en ell perquè és un espai molt interessant, amb molt bona acústica, cèntric, fàcil d'utilitzar. També hem anat promocionant a 3 zones, per exemple, la d'Estretxe, i enguany pues, possiblement han hagut més problemes en l'auditori en l'època de Nadal perquè la Caixa Rural està en les seues obres, que també hem ajudat nosaltres des de l'Ajuntament en els convenis que tenim, i que és molt interessant també tindre un saló d'actes com el de la Caixa Rural ahir, i al no estar este, pues, en aquests moments ha generat major distorsió. No? Però estem en el conveni en els juïssos que hem signat enguany i que anem a ajudar-los a ficar un ascensor per adaptar tot aquest edifici històric que tenim ahir davant de l'auditori, que també té un saló d'actes que se podria millorar i que té unes 200 places, que podria ser molt interessant també per a fer algunes coses culturals, i en això, per això fem aquesta actuació en el conveni en ells. I després, pues, com li dic, jo crec que la solució del futur té que anar en el tema del centre de congressos, en fer un gran auditori allí.
Sí. Doncs continuem parlant del Nadal, mira, perquè la gent pareix que està preocupada, però on es ficarà en guany el naixement, que consideren que la ubicació de l'any passat va passar molt desapercebuda, diu Susana.
Bueno, anem a veure, va passar desapercebuda, jo no ho veig tan aixina, Susana, jo crec que el que era una vergonya era tindre a la Mare de Déu i a Sant José, el Niño Jesús, dins d'una gàbia, no? Bé, vam tindre que fer això ja fa molts anys, ja l'anterior govern ja ho tenia aixina perquè se va furtar el Niño Jesús un parell de vegades i van haver pocs actes de vandalisme. Jo me vaig arriesgar l'any passat perquè considerava que no estaven unes condicions dignes a això i Xina, i vam ser valents i no va passar res greu, no? I al final, pues, si passa alguna cosa, pues, tindrà que prendre decisions. Fiquem sistemes de seguretat, que ne fiquem, i així en l'Ajuntament hi ha unes càmeres exteriors que poden arribar a gravar i en altres llocs, i bueno, pues, estem intentant millorar això. Jo crec que Esporxes és un lloc molt adequat, també quan arriben els reisos, en la cabalgata, que els antonianos organitzen per a rebre els nostres reis mags, així a Vila-real, quan arriben d'Orient a durar els xiquets, els regals, pues, arriba justet ahir i es fan una recepció, no, al portal. Està l'arbre de Nadal, la plaça de la Vila és el nostre naixement, el nostre cor de la ciutat, on vam néixer, i precisament el Belén era això, eren uns porxes, no? Una porxa on Sant José i la Mare de Déu se van quedar allí per a que naixquera Jesús. Jo crec que és un bon lloc. Sí que li dic que enguany anem a introduir alguna novetat, no? Ah. Estem en ello, algo de tecnologia, volem ficar una pantalla que pugui passar-se en aquesta pantalla, un treball que m'han fet durant tots aquests anys en Nadal, de la nostra identitat, de ficar en valor el gran bagatge cultural que tenim en la nostra ciutat, en matèria gastronòmica, en la cuina de Nadal, com hem fet, o per exemple en el tema dels belens, del concurs de belens que fa Juïssos i el talent que hi ha en la ciutat per a fer belens, i ahir, pues, passarem algunes imatges per a decorar un poc també el que és el Nadal, però i també anem a decorar d'una manera diferent, evidentment, el portal, en unes balletes de madera, ben integrades. Jo crec que enguany quedarà un poc millor. Jo crec, Susana, que ho anem a fer un poc millor enguany.
Molt bé. Doncs també ens parla Cèlia, pregunta perquè, bueno, comenta que cada vegada que veu passar el bus està buit o en poques persones. Si van a llevar-lo o si continuaran mantenint-lo.
No anem a llevar-lo en absolut. Este és un tema que jo ja vaig dir que és un tema de goteig, val? Evidentment, un servei d'este tipus que no ha existit mai en la ciutat de Vila-real, en la potència que tenim actualment en dos línies durant tot el dia, que cobrís tota la ciutat pràcticament, això no ha existit mai, és la primera vegada en la història, i és evident que tindrem que fer un gran esforç per a canviar la cultura de la gent. Jo ja vaig dir l'altre dia en una pregunta que se me va fer també, que tenim tants cotxes com habitants, si restem pràcticament la gent que no pot conduir en aquests moments per motius d'edat, val? O de salut. Per tant, és evident que té que estar el servei ahir, que s'ha d'anar promocionant, que els més joves han d'anar entenent-lo, que els més joves seran especialment els que ens donaran l'eixida, i la gent més major, que ja no pot agarrar vehicles, etcètera, ho necessiten. I els datos no tenen res que veure en la percepció que té Susana, no? A mi m'ha passat una cosa pareguda. Jo vaig i normalment inclús l'he seguit en el meu cotxe de tant en tant a l'autobús, al Groguet, per a veure quanta gent anava a dalt, i no he vist mai massa gent, no? Però, sin embargo, els datos que me passen són 4.864 viatgers, 4.864 viatgers en poc més de 20 dies, en les dues línies, el que suposa, evidentment, per lo que me diu el tècnic, que està controlant este tema i analitzant la situació, pues un increment molt, 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 molt exponencial, importantíssim, a lo que passava en l'autobús xicotet aquell que a vegades anava, a vegades no, que se va suspendre en temps, no? És a dir, que s'està utilitzant, el que passa que tal volta n'hi ha hores que evidentment s'utilitza molt poquet, però per exemple el tema d'escolatges que hem adaptat en acord en els centres educatius, en els instituts de matí, pel matí va plenet, val? És a dir, que evidentment que s'està utilitzant i evidentment que l'anem a mantindre, perquè este és un tema d'inversió, de sembrar per replegar. I si evidentment a les dos dies, quan la gent canvia el xip, quan decidisca que no agarra el cotxe o que no se compra la moto o no sé què, no sé quant, perquè ara resulta que ja n'hi ha un autobús que si vols, si te quadres, pots anar a tots els puestos a Vila-real i tal, va i el llevem, tornarem a generar una distorsió que no té sentit. Anem a aguantar un temps important i anem a generar, estem en un programa piloto, estem evidentment millorant-lo contínuament, tenim que millorar-lo moltíssim, en breu n'hi haurà uns díptics, n'hi haurà senyalítiques, tot això que vaig dir ja, que en el moment que ho tinguem més quadrat. Per què ho dia? Pues que perquè, per exemple, i una clara mostra de que este programa és molt útil per als veïns i veïnes de la ciutat, l'altre dia, com us feia una reflexió una oient de la seva ràdio que va participar en les preguntes que se me formulen, mos plantejava el tema del barri del Progrés i del Melilla. Jo li vaig explicar que no podíem anar a la porta de la casa de cada un, però que miraríem a veure si podíem retocar això. Pues bueno, hem fet un canvi i ara arribem al carrer Onda, en l'encreuament amb el carrer Blas Infante, per donar servei al barri del Melilla, del Progrés, i ha anat un poquet millor. No? O sigui, que estem fent alguns canvis, que això està viu, que és un programa pilot i que evidentment hi ha temes d'accessibilitat, temes de senyalítica, moltes coses que s'estan treballant i que la gent veurà en el temps.
Que sàpiguen que encara està en marxa i que s'està treballant. Doncs Pasqual García diu, estem farts que tiren coets inclús de matinada. Aquest tema no està regulat?
Pues està absolutament regulat, està en el capítol 5, l'article 23 de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, n'hi ha sancions al respecte, però li vaig a dir a Pasqual el mateix que vaig dir l'altre dia en una altra qüestió, és a dir, jo he consultat perquè no saps mai si es coeix quan se tiren són legals o no legals, en el sentit de que està regulat, n'hi ha autoritzacions que se donen i després n'hi ha tot un element de tradició també de la festa i del nostre caràcter mediterrani, que qualsevol cosa traca i quan és la nòvia traca i quan torna la nòvia traca el nòvio i la reina de festes pues, la tenen traca. I, a veure, és a dir, que n'hi ha una part de tradició nostra, però que és evident que després ara n'hi ha certes tendes en la ciutat i tal que han incorporat pues, tot un tema de pirotècnia que està prou descontrolat en aquest sentit, però que nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real no tenim cap queixa en la policia local, cap de ningú que hagi denunciat que s'estan tirant coets quan no toca, ningú. És a dir, jo sí que agrairia, evidentment, que quan algú detecte que són coets, que s'estan tirant en un moment determinat, que no responen a una autorització o una tradició regulada de les que contínuament tenim en la ciutat i que tenen un cert control per la nostra part a través de Protecció Civil i de tots els mitjans que tenim, pues que m'ho faig a saber, no? Però de veritat que jo he consultat i no tenim cap queixa formal, cridant a la policia, no? Perquè tot el que se crida en la policia queda constància i gravat, no? En el nostre video world i en el sistema de seguretat que tenim allí, i a dia d'avui no ens costa ninguna queixa, no? Uh-huh. Però és cert que pues, sabem, en algun cas a mi també ho ha comentat alguna gent, però jo quan consulte d'una manera formal per poder actuar, evidentment no tenim queixa alguna, no? I li agrairia a Pasqual que quan això se produirà, pues, que doni compte, almenys que conste, i anirem treballant en aquest sentit, no?
Molt bé. Pepe diu que els caps de setmana per la nit en els diferents pubs del poble se crea molt de jaleo fora, que com se controla això i que a quina hora han de tancar?
Pues mira, és un problema que ja hem tractat també en alguna altra ocasió, molt complicat, perquè el dret d'associació, el dret de reunió, el dret de que la gent pugui estar en el carrer, evidentment està regulat en la llei que no se pugui xillar, que no se pugui tindre actituds incíviques, que no generen convivència, se pot multar a aquest respecte, etc. No? Nosaltres què passa? Que, a veure, és un tema molt delicat, perquè quan la gent és dels pubs, i d'aquests centres pues, van unes condicions normalment un poc més contentets, yeah, com és normal en tot el dret del món, i de vegades pues, si anem en la llei en la mà, hi ha multes i molt estrictes, l'únic que aconseguim és convertir això en delictes. Per què? Perquè la gent s'enfrenta a la policia, insulta, o n'hi ha certes actituds de vegades que una cosa que a lo millor en un poc de paciència i en diàleg i tal la solucionem mediant, que és el que intenta fer la policia contínuament en aquests casos, intentar que se moleste lo mínim possible, pues se convertís en una desobediència a l'autoritat, uns insults, qualsevol cosa, acaben a juir els veïns en la policia, etc. No? Mire, la normativa és molt clara, els pubs tenen permís per a tancar hasta les 3:30, hasta les 3 i mitja de la nit, i després tenen mitja hora per a desalojar el pub poquet a poquet. No? La policia el que fa en aquests casos és intentar que no se concentre massa gent junta, mediar i dialogar i també demanar-li als propietaris dels establiments que ens ajuden, en els guàrdies de seguretat o ells mateixa, pues, a que se disperse la gent per a no produir, diguem, perquè ens entenguem formalment tot el món, pues, un galliner, no? Perquè quan la gent està junta, quan a lo millor evidentment està contenta perquè està de festa i tal, pues, és molt complicat controlar tot això, però aquesta és la normativa que n'hi ha damunt de la taula i de veritat que fem un esforç i la nostra policia moltíssim per a intentar mediar i buscar solucions de convivència en una ciutat que té molta vida allà i que tenim que ser capaços d'entendre tot el món que tot el món té drets i té que tindre obligacions. Per això, en lo de les obligacions sí que tinc que dir de nou a Pepe que en casos de que veig que la cosa se desmadra en un moment determinat, que avisi a policia, que nosaltres acudim sempre, no?
Molt bé. Doncs també Carmen diu en Sant Pasqual es fiquen pedigüeños bevent alcohol i dient coses a la gent i vostès no fan res.
Bueno, lo de no fan res no ho pot dir Carmen, no? És a dir, nosaltres el que no podem estar és en totes les coses que n'hi ha damunt de la taula pues de seguretat en la ciutat, en 110 agents que tenim, i en un departament de serveis socials, que jo crec que aquest tema és un tema més de serveis socials i d'humanitat que de la pròpia policia. Jo li explicaria a Carmen i quan vulgui pot vindre a l'Ajuntament i xerrar amb mi i li explicaré moltíssims casos que hem tingut molt delicats, humanament parlant, de persones que no estan en les millors condicions psicològiques, pues d'enfermetat, moltes d'elles addiccions que damunt unides a que són persones que no tenen casa i que no tenen recursos, pues encara ho multiplica més. Jo crec que tenim que ser sensibles en aquestes situacions i humans, no? Per damunt de tot humans. Aleshores, jo li puc dir a Carmen que jo he tractat directament, a més, i ho saben, perquè així tenen la premsa en alguna ocasió, casos d'estos. Jo recordo un senyor en el barri de l'hospital, en el meu barri, en la porta del Mercadona de l'Avinguda Pio XII, que generava moltes distorsions i molts problemes en els veïns. Jo vaig arribar a anar ajudant els nostres serveis socials, els treballadors socials, a parlar amb ell, a convencer-lo per a que ingressara en un centre. Són persones humanes, en drets, que malgrat tindre problemes, moltes vegades i enfermetats, tenen tot el dret del món a poder viure, no? I per tant, és la resta de la societat que tenim la sort de no estar en aquestes condicions, el que tenim que ser és un poquet condescendient. A tots ens molesten en un moment determinat, però hem de pensar, evidentment, en quin moment està aquesta gent. Nosaltres, des del Centre Lluís Alcanyís, tenim un equip tècnic al que agraïsc especialment el seu treball i el seu esforç, i ja li dic, jo li podria explicar molts casos, molts, que hem actuat, no? Que s'han arribat a ingressar en centres de desintoxicació. Tenim el conveni en Càritas cada any en l'albergue, tenim també programes dins de serveis socials, hem mediat per a que alguns acaben tornant-se als seus països i anant en la família fa uns dies en un mateix, no? I això és la realitat. Hem lluitat a mort en la policia, i li ho puc demostrar també a Carmen, detenint i col·laborant en la Policia Nacional per a detindre màfies en furgonetes que venien a dur-los, sí, a mendigar a aquestes portes per a quedar-se en els diners, no? És a dir, estem tractant un tema molt delicat i molt complicat. Dir que no fem res no me pareix adequat, i per tant me pareix que evidentment hem que ser justos en el treball que fan molta gent, Centre Lluís Alcanyís, serveis socials, policia, que contínuament, pues, de vegades, evidentment, sempre se pot fer més. ¿Vale? Jo sempre penso que podem fer més sempre, no? Però és evident que algo se fa. No?
I tanquem aquest espai en una pregunta de Sergio, diu, una pregunta un poc més amable també, diu, he sentit que faran fill predilecte a Tàrrega, per a quan?
Bueno, totes les preguntes són amables, bueno, Núria. És a dir, aquelles que critiquen també formen part del dret del ciutadà, que paga els seus impostos, que és que estem així tenint l'obligació de donar la cara, que és el que estic fent en aquest programa que molta gent ja està comentant en tot el poble, no? I al qual jo dono la cara i no m'amague el més mínim per contestar el que m'agrada i el que no m'agrada, com és evident. Som humans, tot no ho farem bé, evidentment, tenim que ser humildes en entendre que de vegades pues, ens equivoquem en la resposta o no li fiquem l'energia que li tenim que ficar algunes coses, perquè l'energia és limitada i el dia té 24 hores i li assegure que jo estic així tot el dia pendent de lo que passa a la nostra ciutat, no? Esta pregunta m'agrada especialment que la formulen perquè se va produir un cert debat en les xarxes respecte a aquest tema. No? És veritat que anem a fer fill predilecte a Tàrrega, no només a Tàrrega, sinó a l'escultor Ortells i Angelina Abad, val? Els tres. I alguns diran, però si sempre s'ha dit que eren fills predilectes, inclús va haver un debat, com li dic, de que lo de fills predilectes ve d'una normativa ja democràtica, és a dir, que vam aprovar així en l'Ajuntament de Vila-real, pues, la legislatura de Carceller, del primer alcalde democràtic, i que n'hi ha personatges històrics molt anteriors a esta època, no? En la qual pues, no n'hi ha un acte formal en l'Ajuntament de Vila-real que els declare pel pleno municipal, etc. Hi havia cert debat de que en aquell moment, durant molts anys, no va fer falta declarar-los en ningú plenari municipal ni en ninguna cosa, sinó que d'alguna manera quan se li reconeixia socialment a alguna persona i aquest bagatge o aquesta importància era suficient. I després els cronistes, els historiadors, qui ha escrit llibres durant la història, els ha considerat com personatges il·lustres, sí, de la ciutat. Sí. No? És veritat que els tres tenen aquest tractament, però estem en un estat democràtic i quin problema n'hi ha sigut la meva visió en aquest sentit, i a més compartida per tots els grups polítics de l'Ajuntament de Vila-real actual per unanimitat en un acord, quin problema n'hi ha en que regularitzem aquesta situació a la normativa actual i per tant no només era el tema de Tàrrega, me pareixia que Tàrrega, la potència que té i la importància, que encara no és suficientment promocionat des de la nostra ciutat i que tenim molts projectes també que reprendre i que pot ser molt interessant per a Vila-real, l'escultor Orteix i Angelina Abad, no? Per què no podien ser més referenciades i especialment que mos servisca este acord plenari i el poder entregar-los i ses distincions a les famílies o a qui puga replegar-ho en estos moments, mos pot servir per a promocionar, ficar en valor i que conega la gent tres personatges sí. d'una importància històrica i un bagatge cultural per a la nostra ciutat excel·lents que possiblement no estan lo suficientment promocionats, no?
Bé, però per a quan, bueno, no?
El anillo pa cuando, eh? No diria, bueno, per a quan? Pues mire, en estos moments s'ha aprovat ja l'expedient de Tàrrega, el de l'escultor Orteix, estàvem acabant el d'Angelina Abad, i per tant jo crec que des de que acabe l'any, si fem un pleno extraordinari, els podríem durar pleno extraordinari, i si no, pues en gener tindríem el pleno ordinari. Tal volta, si tot va bé, el pleno ordinari d'ara de desembre es passarem, ¿vale? Si ens retrasarem un poquet per alguna qüestió de caire burocràtic, perquè així també se passa per una comissió d'honors que vam crear, en la que tot se fa per unanimitat de tots els grups polítics, és a dir, les coses identitàries, les que són de tots, no tenim que discutir d'estes, no? I antes no era així en este poble, que alguns donen tantes lliçons, eh? Així s'ha fet distingit a persones sense que estiguin d'acord amb altres partits, però això ho ha fet el Partit Popular i el senyor Folgado. Ara no estem treballant en la mateixa línia i per tant doncs de vegades si les coses costen un poquet més doncs no passa res.
Doncs bé, amb aquesta resposta ens quedem. Moltíssimes gràcies, alcalde, per haver-nos acompanyat una setmana més, a veure què ens depararan les preguntes de la setmana que ve.
Pues segur que coses molt interessants que van en la línia d'intentar millorar la nostra ciutat i jo des de luego sempre les anote, ja he vist antes quan li he dit lo de l'autobús, vam escoltar aquella dona que mos comentava el tema de lo del progrés en Melilla i hem fet alguna actuació que crec que ha millorat un poquet i sa accessibilitat allí.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Dos i un minut, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem divendres, demà fem festiu, aquesta festivitat també ens afegim a d'ella, així que divendres més convidats, ens aproparem a activitats del cap de setmana, espais fixes, com sempre, moltes veus. Així a la 92.2 que passen una molt bona vespada i demà, si tenen lliure, que puguen gaudir d'aquesta jornada. Adeu. Getting away from me. Slow me down. It's getting away from me. It's getting away from me. It's getting away. Getting away from me. Slow me down. It's getting away from me.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Villarreal. Dimecres, a partir de les 8 de la vesprada, Villarreal-Almeria. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Maderarbo, Canem, Canos Impresors, Centro Médico Impala, Centre Mares, Centre Idiomes Estrangers, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Broc, Daswell Auto, Defuser Fin, Depilate, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Excavaciones Álvaro, Fruites y